Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts. A 8:45, Milosevic va morir d'un infart. Ni es va suïcidar ni va ser assassinat. L'autòpsia definitiva diu que no tenia verí a la sang. Les especulacions, doncs, ja no valen, malgrat que els seus seguidors no s'ho podran treure del cap. Hi ha una última hora. La dona del dictador no assistirà als funerals, no es refia de les autoritats de Belgrad que havien promès no detenir-la. I pel que fa a la resta del món, hi ha dues històries a seguir atentament. França i l'Iraq. Atenció, demà a França hi ha organitzada una important jornada de protesta contra el contracte de la primera feina i cal estar atents als resultats de l'operació Sham, la que duen a terme tropes iraquianes i nord-americanes contra la insurgència sunnita. La Casa Blanca vol demostrar que l'exèrcit iraquià comença a estar preparat per espapilar-se solet. Molt revelador. A la segona part del programa, el segon de la sèrie de reportatges que està elaborant el nostre equip de reporters a Vietnam sobre la grip aviària. Avui entrevistarem també l'ambaixador de Venezuela a Madrid. I a la revista de premsa els millors articles del The Economist i Le Nouvel Observateur. Tots dos tenen en comú que són molt crítics amb els seus respectius primers ministres. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Comencem, doncs, la incògnita que quedava per resoldre sobre els funerals de demà de Slobodan Milosevic a la seva localitat natal s'ha resolt. I és que, segons ha anunciat aquest vespre el Partit Socialista Serbi, la dona i el fill de l'expresident iugoslau, amb causes pendents amb la justícia del seu país, no hi assistiran. Mentrestant, els preparatius del sepeli continuen. Ens ho explica el nostre enviat especial, Sergi Roca.
Finalment, ni Mira Markovic ni tampoc el seu fill Marko Milosevic assistiran als funerals de l'expresident serbi. Eren les dues persones més esperades i buscades per tothom a la terminal d'arribades de l'aeroport de Belgrad aquesta tarda, però el Partit Socialista ha confirmat que no vindran. Qui s'ha arribat a l'aeroport, Nikola Tesla, és el president del Partit Comunista de Rússia i s'espera que als funerals també hi assisteixin diplomàtics d'altres països, tot i que la màxima autoritat seria el president de Bielorússia, Lukashenko. Recordem que en cap cas hi haurà honors de cap d'estat, però el Partit Socialista pretén que demà es converteixi en dia de dol nacional. Al migdia, el cos de Milosevic sortirà en comitiva davant del Parlament de Belgrad cap al seu poble natal, Požarevac. Allà l'enterraran al jardí de la seva mansió, que avui ja han habilitat. Això serà a les 3 de la tarda. Just a la mateixa hora, al centre de Belgrad, s'ha començat a córrer la veu d'una manifestació via SMS que s'espera multitudinària per celebrar l'arribada de la primavera 3 dies abans d'hora. És a dir, perquè mai més hi hagi algú com Milosevic.
Les anàlisis toxicològiques deien que li van fer a l'AIA revelen que Milosevic va morir d'un atac de cor i no pas enverinat. Els resultats els ha fet públics avui el president del Tribunal Penal Internacional, Fausto Porcar.
So far...
Fins ara no s'ha trobat cap indicació d'enverinament. A les restes del seu cos es van trobar un nombre de medicines receptades per a Milosevic, però no en concentracions tòxiques.
Els advocats de Milosevic insisteixen que el seu client no va rebre un tractament mèdic adequat a la Haia. Seguim. Continua per segon dia consecutiu la batejada com a Operació Aisham de les tropes nord-americanes i iraquianes a la ciutat de Samarra, considerada un feu de la insurgència. David Casablanques.
Coincidint amb els índexs de popularitat més baixos del president George Bush, els Estats Units han publicitat els atacs, però n'han escatimat d'informació. Segons un portaveu militar de Washington, l'ofensiva a Samarra ha servit per detenir una trentena de persones i per decomissar magatzems d'armes. En canvi, no hi ha cap balanç de possibles víctimes, malgrat que aquestes fonts diuen que es tracta de l'atac aeri més important des de la invasió del país. El mateix portaveu assegura que l'operació podria durar fins dilluns, precisament quan farà 3 anys que va començar la guerra.
3 anys després, efectivament, de la invasió de l'Iraq, els nord-americans creuen que les coses no van gens bé al país, però tampoc no manifesten una voluntat imperiosa de retirar les tropes. Això demostra un sondeig d'opinió que s'ha presentat aquesta setmana a Washington. El té el nostre corresponsal, Ignasi Abad.
3 anys després de la invasió de l'Iraq, els americans tenen la clara sensació que les coses van a pitjor al país àrab i que cal una retirada gradual de les tropes. Steve Call és l'editor d'un sondeig de l'empresa World Public Opinion.
Pel que fa a una retirada en 6 mesos, una retreta completa, això encara té poc suport, 26%. Però en general, un 68% vol iniciar aquest procés de disminuir tropes. I la nostra percepció és que la gent pensa que això no funciona i no es pot continuar pressionant per tenir un màxim resultat. No tindrem mai un final de Hollywood. No hi haurà una sensació d'èxit complet.
Els resultats d'aquest estudi d'opinió fets públics a Washington mostren el temor per part de la població iraquiana que els Estats Units, de fet, no marxarà mai de l'Iraq.
Els iraquians no diuen que volen que els Estats Units marxin immediatament, però gairebé la meitat aproven atacs contra les forces nord-americanes. I sembla que el suport per aquests atacs ve no tant pel desig que els Estats Units se'n vagin de seguida, sinó per la preocupació que els Estats Units no marxaran mai, que mantindran bases permanents i que no respondran a la voluntat del govern iraquià i que, per tant, la seva sobirania està en entredit.
El periodista i historiador Anatol Lieben constata que encara hi ha una part important de la ciutadania que nega les evidències de falta de connexió entre l'11S i l'Iraq.
Aquestes dades són realment sorprenents, tenint en compte que sembla que la propaganda militar als Estats Units, que va acompanyar la guerra de l'Iraq, continua funcionant. És profundament depriment, almenys per mi, que el 49% de la població encara pensa que l'Iraq va estar involucrat en els atemptats de l'11 de setembre o que, almenys, tenia intensos vincles amb Al-Qaeda. Tampoc és gens encoratjador que quasi una quarta part de la població, el 23%, cregui que l'Iraq tenia armes de destrucció massiva.
Segons aquest sondeig, però, 7 de cada 10 americans considera que sense armes de destrucció massiva ni un vincle clar entre Saddam Hussein i Al-Qaeda no hi havia motius per anar a la guerra.
Catalunya Informació. Ara, més notícies en una hora.
Seguim. Doncs avui al Mapamundi rebem la visita de l'ambaixador de Venezuela a Espanya, el senyor Arévalo Méndez Romero. Senyor embajador, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están las relaciones hispano-venezolanas en este momento? ¿Pasan todavía por su mejor momento, como se evidenció con la última visita del presidente Chávez a España?
Magníficas. Sobre todo ahora que estamos en estos periodos de gobierno del presidente Chávez y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, descubriendo canales de comunicación, nuevas vías de entroncamiento y acercamiento y sobre todo muchas vías de cooperación mutua entre ambos países.
Sin embargo, parece que hay un problema con la convalidación de los carnets de conducir por parte de ambos países, ¿no?
Sí, es la homologación de las licencias de conducir nuestras acá en España y las españolas en Venezuela, ¿no? Y eso está andando y creemos que esta semana habido dos reuniones en Caracas, incluso con autoridades españolas, para tramitar esto, y es un asunto técnico, ¿no?, de diseño de las licencias, y esto va a salir muy próximo. Sí.
Estados Unidos ha frustrado la venta de aviones españoles a Venezuela. ¿Hay alternativas a este proyecto?
Bueno, no lo ha frustrado, ¿no? No lo ha frustrado porque mientras haya voluntad, como la hay, por parte del gobierno español, por parte de la empresa CASA y por parte del gobierno venezolano para seguir adelante, nosotros damos ya por hecho cumplido que la negociación con los de los aviones va, efectivamente va.
¿Sabe usted que la embajada norteamericana en España está presionando al gobierno español para que limite sus relaciones con Venezuela? El embajador norteamericano Aguirre, por ejemplo, habla sin tapujos y dice que Venezuela es un problema para España. ¿Qué dice usted a esto?
No, Venezuela pudiera ser un problema para los Estados Unidos y lo entendemos. Hay muchas áreas en las cuales nosotros diferimos de las políticas tradicionales neoconservadoras y sustentadas en la tesis de neoliberalismo en las cuales no concordamos. Venezuela no es ningún problema para España, todo lo contrario, Venezuela es parte de las soluciones a algunos problemas que pudieran presentarse España. E igualmente y en reciprocidad, España es solución para muchas cosas en Venezuela. De manera que la tesis norteamericana de que Venezuela es un problema para la estabilidad en el continente son cosas traídas por los cabellos, ¿no? En estos momentos se discute en el Congreso norteamericano otorgarle mucho más recursos presupuestarios al Pentágono, que quiere decir otorgarle mucho más recursos a Halliburton, de la cual son socios el señor Cheney, el señor Rumsfeld y la señorita Condoleezza Rice. Están tratando de sacar más presupuesto aún para sostener una guerra insostenible, una guerra ya perdida en Irak. Y por supuesto que el caso de Venezuela se presta para que con un libreto ya preconcebido se otorguen más recursos para Halliburton. Y nosotros en eso no tenemos ni injerencia. Es un problema interno de los Estados Unidos que resuelvan entre ellos, ¿no?
Sin embargo, hablando de Estados Unidos, acusan a Venezuela de exportar su modelo político, que califican de dictatorial. Además, les acusan a ustedes de financiar los movimientos políticos izquierdistas, las guerrillas, con el dinero del petróleo, ¿no?
No, eso no tiene ningún sustento. Y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, ha hecho muchas veces el ridículo. Yo recuerdo todavía el año pasado, cuando en una asamblea de la OEA, Estados Unidos amenazó con que iba a sacar las pruebas de que Venezuela estaba desestabilizando y haciendo no sé qué cosa. Bueno, y cuando la comunidad americana le exigió a los Estados Unidos, bueno, este es el momento, presenten las pruebas, se presentaron una carpeta de recortes de periódicos. Hay poca seriedad y Estados Unidos está muy nervioso, ¿no? Es un gobierno que se está deshilachando, que tiene poca duración ya prevista en la presidencia en los Estados Unidos. Y, bueno, nosotros estamos muy tranquilos, tranquilos de conciencia. Nosotros estamos haciendo lo que debíamos haber hecho hace más de 100 años. Entendemos que todas las propuestas políticas y de cambios sociales, económicos y de avance y de progreso en Venezuela chocan contra el modelo norteamericano. Esas son dos concepciones enfrentadas, no de ahora. Eso tiene desde la época Libertador, cuando Bolívar dijo, nuestro Libertador dijo que Estados Unidos estaban destinados a convertirse en un azote para el continente. Bueno, 150, 160 años después lo estamos viendo de que era un visionario cuando dijo eso. Hay dos concepciones enfrentadas o confrontadas. Hay una visión por parte del establecimiento político, energético, religioso norteamericano que diseñan o idealizan la forma como nosotros los latinoamericanos debemos comportarnos. Ese es el primer modelo. Hay un segundo modelo que es cómo los latinoamericanos creemos que podemos pensar, sentir y actuar.
Señor embajador, muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa y buen viaje.
A ustedes, muchas
adiós,
gracias.
Buenas noches.
Mapamundi.
Són 9:15. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit.
Les notícies en un minut.
Avui s'ha tancat un capítol important a la negociació de l'Estatut per part de la Comissió Constitucional. Finalment, i després de moltes discussions, no recollirà cap menció als ports i aeroports.
La darrera esmena del PSOE, que no detallava la gestió d'aquestes infraestructures, no ha prosperat. Els partits catalans, excepte el PSC, l'han trobat insuficient. També al voltant de l'Estatut, el PSC ha defensat el pacte Zapatero-Mas, que hi va qüestionar Pasqual Maragall i que avui el president ha tornat a criticar, això sí, però de forma més matisada. Fa poca estona també hem sabut que els veïns desallotjats del Turó de la Peira a Barcelona podran tornar a casa a partir de demà, després que els operaris han apuntalat els pisos afectats per l'esquerda d'una paret mestra. Un darrer punt, el govern espanyol farà arribar a la Comissió Europea tal la informació sobre l'ampliació de funcions concedida a la Comissió Nacional de l'Energia, això després que Brussel·les ha denegat la pròrroga que va demanar l'executiu central. Finalment, parlem del temps. Aquesta nit tindrem cel ennuvolat amb temperatures una mica més altes i algun plugim a l'extrem sud del país. Demà les pluges guanyen terreny.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Margarida Paloma, ara on són els punts conflictius?
Hola, bona nit. Doncs a aquesta hora un dels punts conflictius és encara la C-16, el seu pas per Gironella amb 6 quilòmetres de cua en direcció al túnel del Cadí. També hi ha retencions d'un quilòmetre a la B-20 a Sant Boi de Llobregat en direcció a Sitges, mentre que a les comarques de Tarragona la Nacional 340 està tallada en els dos sentits de la marxa el seu pas per Torredembarra a causa d'un accident. I acabem informant que la Meridiana de sortida de Barcelona està tallada al trànsit entre els carrers València i Aragó per una fuita de gas, segons la Guàrdia Urbana. I això és tot des del centre.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres. Per què només tu pots fer certes coses. Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7. Del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Vols descobrir un nou sentit? Percussions de Barcelona i Carles Casas estrenen una obra on sobresurten les textures i colors característics de l'obra de Casas. Warping. Dimecres 22 de març a les 9 del vespre a l'Auditori. Entrades a 9 euros al Teleentrada i a l'Auditori.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
El president francès Jacques Chirac ha fet avui una declaració institucional sobre les massives manifestacions d'estudiants que s'han extès aquesta setmana arreu del país. Chirac ha apel·lat a la responsabilitat i ha fet una crida a la calma amb la vista posada en les mobilitzacions convocades per demà que es preveuen multitudinàries. Jenny Lozano.
Jacques Chirac ha reiterat el seu suport al nou contracte laboral per a joves, però tot i així s'ha mostrat obert al diàleg amb els agents socials.
Le contrat, première embauche.
El contracte pel primer treball és un element important de la política de lluita contra l'atur. Crearà llocs de treball pels joves i ofereix oportunitats i noves garanties pels joves en dificultats. El govern, com ja sabeu, està obert al diàleg i per la meva banda desitjo que aquest s'obri el més aviat possible.
Els principals sindicats francesos, les organitzacions d'estudiants i 10 partits d'esquerres han convocat per demà una nova jornada de manifestacions per culminar aquesta setmana de protestes. És un autèntic pols per al primer ministre Dominique de Villepin, que demà s'ha de reunir amb els presidents de les universitats. Mentrestant, el ministre de l'Interior, Nicolas Sarkozy, etern rival de Villepin, ha defensat avui l'actitud pacífica de la majoria dels manifestants.
Pel que fa a Europa, molt breument, hi ha una polèmica pel finançament del Partit Laborista a les últimes eleccions generals al Regne Unit. La formació que lidera Tony Blair hauria rebut 20 milions d'euros en concepte de préstec de donants benestants. Segons la BBC, això és el doble de l'import que es calculava. Això s'ha fet públic coincidint amb una informació segons la qual Blair va proposar l'accés a la Cambra dels Lords a 3 empresaris que van concedir crèdits milionaris per la seva campanya. Més coses. En la sèrie de reportatges que us oferim des d'ahir fins dimarts que ve, ens endinsem avui en els orígens de la grip aviària. Avui, concretament, els nostres enviats especials a Vietnam han pogut comprovar el contrast entre la cria de pollastres a l'aire lliure sense cap tipus de control i el fort desplegament de mesures de seguretat que hi ha a les granges. Això en un país on s'ha pogut aturar la transmissió de la malaltia entre humans. Però, malgrat el control de l'últim brot de la malaltia sobre el terreny, encara es palpa el temor pel virus.
Diari de viatge al Vietnam.
Rumb a l'origen de la grip aviària.
El Vietnam ha estat víctima de 4 brots de grip aviària, però la virulència d'aquest últim, oficialment sota control, no té precedents i és el que més repercussions ha tingut en la producció, el comerç i la venda d'aviram. Mentre als mercats de Hanoi buscar possibles vies de contagi és pràcticament impossible perquè no hi ha ocells vius, només ens ha calgut allunyar-nos una cinquantena de quilòmetres de la capital per veure l'altra cara de la moneda. A la petita població de Dong Anh, poc més que un únic carrer sense asfaltar i enfangat acull la majoria de vivendes i a les seves portes s'hi concentren els venedors de fruites, verdures i, com no podia ser d'una altra manera, també d'animals. Els veïns no tenen cap tipus de recança a observar i fins i tot remenar els pollastres vius que s'acumulen a les gàbies i un dels venedors, carregat amb una pila d'aquests animals a la seva moto, fins i tot en feia ostentació. Després de palpar-ne les ales, les crestes i fins i tot fer un petó al bec d'un dels pollastres ens ha dit això.
És clar que hi ha compradors de pollastre. Jo no tinc cap por de l'H5N1. Hi ha gent que ha mort, sí, però són els científics els que han d'investigar per què han mort. Jo no crec en la grip aviària. Aquesta no és la meva feina. Vendre pollastres és la meva manera de viure.
Hem continuat el camí fins un quilòmetre més enllà, on hi ha una de les granges més importants del nord del país. Allà els pollastres s'hi crien de forma intensiva, es vacunen i s'analitzen periòdicament. A l'explotació avícola Puktin, les mesures de seguretat són draconianes. Només creuar la tanca, el nostre vehicle ha estat curosament desinfectat amb aigua, sabó i lleixiu. A l'interior hem pogut comprovar que els treballadors van protegits amb roba especial, mascaretes, guants i botes de goma i que la instal·lació està segellada perquè cap animal es pugui infectar de l'exterior. El director de la granja, Tuan Gok, ens ha explicat que els empleats se senten més segurs dins que fora de l'explotació.
És clar que els treballadors tenen por. Saben què passa a través de la ràdio i la televisió. Però aquí dins no hi ha grip aviària i alguns se senten més protegits a la granja que no pas a casa seva. L'ambient de la granja està esterilitzat, mentre que a casa seva els seus veïns crien els pollastres a l'aire lliure.
Kinh doanh trong khi mà có dịch cúm. I refent la ruta en direcció a la capital vietnamita, no ens queda cap dubte de la dificultat de canviar les pràctiques tradicionals. Els pollastres petits campen amb total llibertat menjant el que els ramaders els donen o el gra que troben al camp. A banda de no estar vacunats ni estar sotmesos a cap anàlisi, poden entrar en contacte amb els ocells silvestres, cosa que, juntament amb el comerç, pot afavorir l'expansió de la grip aviària no només a altres zones del país, sinó també a altres punts del món.
Diari de viatge al Vietnam.
Rumb a l'origen de la grip aviària amb Sílvia Comet i Santi Soler. A Europa.
Tots els divendres amb Carme Colomina. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui hem parlat de Milosevic, n'hem estat parlant al Mapa Mundi durant tota la setmana i n'ha parlat molt Europa, la Unió Europea.
Esclar, la mort de Slobodan Milosevic va enxampar més els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea reunits a Salzburg, precisament amb els representants polítics dels Balcans. Els 25, amb tota la mala consciència del trist paper que van jugar els europeus durant la Guerra de Bòsnia, han mantingut aquests dies el seu discurs oficial, que el futur dels Balcans és el sí de la Unió. El rerefons té més matisos. França i Holanda, uns dels països més reticents en aquests moments a continuar ampliant la Unió Europea, han demanat als seus socis que reflexionin sobre la capacitat d'absorció que encara té el club comunitari. El mateix discurs també s'ha reproduït al Parlament Europeu reunit a Estrasburg. L'altra conseqüència immediata de la mort de Milosevic serà mesurar la capacitat del govern serbi de Vojislav Kostunica per passar definitivament pàgina en aquesta història. La Unió Europea li ha donat determini fins a l'abril per lliurar al Tribunal de l'AIA els criminals de guerra serbobosnians Radovan Karadzic i Ratko Mladic si vol negociar un acord d'associació amb els 25. El catedràtic de Ciència Política, Joan Subirats, també creu que aquesta ha de ser una de les lectures immediates a fer.
Ara queda l'assignatura pendent, no?, de l'entrega d'aquests criminals de guerra. Aquesta assignatura pendent serà complicada. Aquí és on es veurà fins on aquesta estratègia d'acomodació, per dir-ho així, de poc a poc anar fent digerible aquest procés, ha aconseguit que la gran majoria de la població entengui que aquest és el preu que s'ha de pagar per la definitiva, diguem-ne, acomodació de Sèrbia en el panorama europeu, o fins a on aquest procés de digestió no ha sigut ni molt menys així, i això provoca reaccions molt en contra, no?
Sobre els Balcans, també afegirem que aquesta setmana hi ha hagut una segona reunió negociadora a Viena sobre el futur de Kosovo, amb protestes per part de Belgrad per la presència d'antics guerrillers kosovars en la delegació negociadora. Nacions Unides, els Estats Units, la Unió Europea i el Consell d'Europa assisteixen a aquestes reunions on es preveu arribar a un acord d'independència condicionada per a la província de Kosovo.
Fa una setmana ens parlaves, quan recordàvem les previsions informatives de la setmana, que hi havia una visita molt important aquesta setmana a Brussel·les, la del president palestí Mahmoud Abbas. Finalment, aquesta reunió no s'ha pogut fer.
No, l'assalt israelià a la presó de Jericó va obligar Abbas a tornar ràpidament a Palestina, mentre la Unió Europea tem que la represa de la violència acabi debilitant la figura del president palestí, a qui precisament ells volien potenciar com a interlocutor després de la victòria de Hamas. També des de l'anonimat hi ha hagut fonts europees que han qualificat d'incomprensible l'actuació del Regne Unit, que juntament amb els Estats Units, recordem-ho, va retirar els seus observadors de la presó de Jericó just abans de l'assalt i sense avisar la Unió Europea.
Parlem de la setmana que ve. Crec que hi ha reunions prèvies a la cimera de caps d'estat i de govern que es faran dijous i divendres de la setmana que ve.
N'hem anat parlant d'aquesta cimera de primavera, on hi haurà dos temes claus, un, l'energia i com desenvolupar noves fonts de subministrament energètic per a Europa, i l'altre, com millorar la competitivitat i el mercat laboral de la Unió. Complicat si tenim en compte que totes les diferències sobre les fusions de companyies energètiques a Europa han provocat declaracions alarmistes, com les últimes que sentíem del ministre de Finances italià, Giulio Tremonti, que en un to apocalíptic deia que la Unió Europea ha mort i nosaltres hauríem d'actuar en conseqüència. Bé, no crec que sigui per tant, però el setmanari The Economist diu avui, a la secció que setmanalment dediquen a la Unió i que es diu Charlemagne, que també és el nom de l'edifici on hi ha la Comissió Europea a Brussel·les, que aquesta cimera ha de servir perquè els líders europeus facin una parada i es demanin seriosament com estan de malament les coses.
Qui vulgui saber més coses sobre Europa, doncs diumenge a les 3 de la tarda, el Rapte d'Europa amb Carme Colomina. Carme, fins la setmana vinent.
Adéu-siau, bona setmana.
A la revista de premsa d'entrada, la portada del The Economist, que no recorre els subterfugis. La revista britànica va directament al gra i demana a Tony Blair que renunciï al seu càrrec al capdavant del govern del Regne Unit. Una fotografia de perfil del Premier sobre un fons foc completen l'eloquent titular Els dies finals de Tony Blair.
L'article del The Economist comença establint un paral·lelisme entre el cas de Blair i el de qui va ser durant 16 anys un dels més prolífics primers ministres, el també laborista Harold Wilson. Després d'haver guanyat 4 eleccions generals, Wilson va anunciar de sobte que renunciava al càrrec. D'això ha fet 30 anys just aquesta setmana. Diu la revista que, a diferència de Wilson, Blair encara és jove i es troba en un bon estat físic, però, tot i això, hauria d'imitar el seu correligionari.
I d'un setmanari britànic a un altre de francès, la Nouvelle Observateur, en el seu editorial, analitza, entre altres qüestions, el paper que està jugant el primer ministre francès Dominique de Villepin en la polèmica que l'enfronta amb els estudiants.
L'autor s'interroga sobre les raons que han portat de Villepin a seguir la tàctica de confrontació d'aquests últims dies. Una estratègia, diu la Nouvelle Observateur, que l'està empenyent a una situació d'aïllament considerable i que podria semblar fins i tot suïcida. Sembla haver pres partit per la lluita en lloc de per l'instint de supervivència, potser perquè, després de tot això, encara no li desagrada. L'article intenta visualitzar també com es pot traduir el moviment crític que han engegat els joves francesos en els resultats de les pròximes eleccions presidencials. I es pregunta si l'esquerra oficial serà capaç d'acollir-ne els fruits o no.
La contraportada.
El príncep Carles d'Anglaterra pot respirar una mica més tranquil avui després de guanyar una batalla legal. La justícia britànica ha resolt que la publicació sensacionalista Mail on Sunday no pot continuar ensenyant el diari personal del príncep Carles sobre el viatge que va fer a la Xina i al Hong Kong l'any 97, on qualificava, per exemple, els polítics xinesos d'horribles i velles figures de cera. Tot i això, l'hereu de la corona anglesa no es pot sentir del tot satisfet perquè el diari disposa de més diaris, de més informació de viatges del príncep Carles i no hi ha una decisió definitiva sobre aquesta qüestió. Bé, el príncep Carles sembla que s'ha especialitzat a deixar rastres cada cop que no està sota la protecció del protocol. I si ho fa expressament? És broma, és broma. En qualsevol cas, ningú li discutirà la seva grandíssima aportació a l'humor britànic. Bona nit. Fins dilluns.